Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sí,
és que si no m'obre el micro no puc...
Clar, és que tens alguna cosa a dir?
No sé, que li agrada molt aquesta sintonia, diu.
Mira, i si no, vine aquí
que se la posa per anar a dormir.
Perquè la Paula...
Com que avui la Medina s'ha referit amb ella per parlar de què? De què era? De les xeques?
No, les xeques,
perquè jo m'he quedat amb el concepte...
Ratxes. Ratxes? No, ara.
Ratxes?
No sé, jo m'he quedat amb el concepte piquetón, que era piquete, i d'aquí ja m'he quedat encallada.
Les ratxes.
A veure, ara és el moment de mirar enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres, i avui, recordem, ens posa aquella mirada al retrovisor posat als anys 90.
Sí, perquè la setmana passada vam començar amb el repàs de la dècada dels anys 90 per ser una gran dècada en tots els sentits. Vull dir, no em porteu la contrària perquè faré com la Medi, m'enfadaré molt.
Ben fet.
Perquè bàsicament també torna. Tot torna i estan tornant també els anys 90. Vam repassar la setmana passada els anuncis de televisió que encara recordem, com aquell Hola, soy Edu, Feliz Navidad, també el Gueropa del Renault Clio, i programes mítics com Amor a primera vista, El juego de la oca i Sorpresa, sorpresa.
Home.
I ens vam quedar just en el moment d'obrir el departament musical.
M'agrada això.
Que és fortíssim, el departament musical.
Molt,
ja us ho dic ara. Perquè la collita dels anys 90 va ser boníssima, extremadament bona. Fetent, començant per un artista que acaba de ser premiada recentment en els Latin Grammy 2023, la gran Laura Pausini. Ja no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza a mí. Yo no creí jamás poder perder. Doncs la va perdre, la cabeza, por él. La cançó és de 1993 i es va publicar en el primer àlbum de la italiana, que es deia Laura Pausini. Això es fa molt quan vols promocionar un artista que acaba de sortir.
Comences, estàs començant.
Li poses el nom del disc, el mateix nom que l'artista, i així almenys no hi ha confusió. Aquesta cançó va ser justament també la que va versionar Raúl Alejandro. No, jo li dic Raúl, però és Rau, eh? Raúl Alejandro, a la gala dels Latin Grammy, i que tothom va pensar que anava dirigida, òbviament, a la seva ja ex, la Rosalía.
Sí.
Mira, ves què et dic? Si a mi el Rau Alejandro sempre havia pensat és poc per la Rosalía, perquè això ho fem molt, les persones jutgem les relacions des de fora, mira, perquè...
Clar, més nosaltres anem amb la Rosalía, perquè ens toca de prop.
Sí, i sempre dius, ostres, veus un artista, ell també ho és, però clar, veus la Rosalía i l'encombrem, no? La posem al cim. Doncs jo aquí, en aquest moment, vaig pensar, doncs em cau una mica millor.
Aquest... I jo ets a dir que a mi em va agradar aquesta actuació, d'aquest performance.
Ara us anava a preguntar, quina versió us agrada més? Ah. La de la Laura Pausini, original, del 1993, o la que va fer el Rau?
Jo em quedo amb Pausini, sempre, però aquesta versió del Rau a mi em va agradar.
A mi també.
O sigui, l'espectacle, com anava
vestit. La ten en italià, la Pausini?
Sí, la treu primer en italià.
Clar, és que això em fa molta gràcia, perquè hi ha aquests... també hi ha l'Ero Ramazzotti, no?, que fan les cançons en italià i després les tradueixen
al
castellà.
Això és molt fàcil d'entendre, perquè a quins altres països que no sigui Itàlia es parla italià?
Quartos.
En canvi, l'espanyol tens tota l'Amèrica Llatina.
Però la Pausini, perdona, tenia el Sefuei, tenia també un altre hit, que ara no me'n recordo, però que també era... Molts.
Un altre hit, no l'insultis, que porta 20 anys arrossegant-se pels escenaris.
Sí, però a veure, m'explico. Hi ha una... O sigui, ella quan va sortir, va treure el Se Fue, Pausina, he buscat jo ara, i va treure una altra també, que era com... No us en recordeu? Que era com... Buah.
Bueno, ara...
La Soledad.
Ah, sí, tant.
Jo aquesta, no.
Sí, home, sí.
A veure, canteu.
La Mercè. És
que, ai, espera't, està al Viva, a Paula, posa-la, perquè...
Si et fots en aquest marrón...
Sí, la
Soledad...
És veritat.
I la va cantar també als Grammy.
És que va fer com un mixley, jo anava a dir uns mixley de mix. Vale, ja està, Mercè, ja està, només era que ens situessis.
Home, és que, a part, era aquella cançó, perdó, ja em paro, però...
No, és que està en bucle el Rau Alejandro, perquè només va fer un troset...
I clar, sí, com que estem doncs aquí xerrant...
Ho va fer molt bé.
Bé,
en fi, doncs, Rau. Sabeu quina és la versió que li agrada més a la Laura Pausini?
Perdona,
Marco. A mi és aquesta?
Sí.
Es nota que sou filles dels 90, també. Ja? Vinga, va. Doncs tornem, sí. tornem. Perquè jo us volia preguntar, quina creieu que va ser la versió que li va molar més a la Laura Pausini? La seva pròpia o la que va fer el Rau Alejandro?
Ah, el Rau.
Doncs efectivament, en Rau. Ho va explicar al programa Col·lapse.
Sí? Maca.
¿Qué tal la versión de Raúl Alejandro? ¿Te gustó?
Muchísimo. Te puedo decir la verdad.
Dila.
Me gusta más que la mía.
¿En serio?
Cuando la hago en concierto, durante los años hemos cambiado arreglos, a veces la hacemos más ritmada, a veces la hemos hecha salsa, a veces, o sea, varias producciones. Cuando ahora la escucho después de 30 años, me parece muy lenta, tipo... Ya no responde ni al... Me sale una ansiedad.
Bueno. Yeah.
Simpática, ¿eh?
Pero siempre la cantaré, ¿eh? Aunque se fue y la razón no la sé, decía la canción, pero la razón la sé. Porque se fue.
La razón, sí. Ella, ¿sabeu qui era el noi que se fue? Ai. Perquè ella ho ha explicat. Era Marco. Era el Marco, que era la primera parella de la Laura Pausini. Ella explica d'ell que va ser la persona amb qui va realment aprendre què era el concepte estimar i també qui li va ensenyar el que era la traïció, perquè Uau. Explica que Marco Vaja. Sap perfectament que la cançó va dedicada a ell.
Imagina't.
I que ella, doncs que suposadament el Marco la va enganyar i de fet ara són amics i li ha dit Marco... Que m'enganyaste.
Marco Aldani.
Marco Colegui, sí. Que sabes que m'enganyaste. I ell li diu, no, jo no et vaig enganyar mai. I ella li va dir, si vols et dic nom i cognoms. Però la Pausini és de bon rotllo. Vull dir, ella...
Home, de fet, li ha sortit molt a compte, també, bo. L'he sentit, n'ha fet calarons d'aquesta separació.
Per això que les cançons de desamor, que ara ens posem tant amb la Shakira perquè l'està economitzant, doncs ja fa no anys, segles, segurament, que es canta. Perquè es canta l'amor, es canta el desamor, i es canta la traïció i es canta a tot. Per cert, qui vulgui veure la Laura Pausini en directe actuarà al Palau Sant Jordi el 29 de gener.
Veus?
Jo crec que hauríem de portar a la Medi, perquè
compte,
com així estudiant en pràctiques.
Candela, jo aquí veig una possible col·laboració de Pausini i Rau Alejandro, perquè, clar, si ella també li va tirar floretes a Col·lapse, també potser és una invitació a que doncs, el Rau...
Podria ser.
Canti amb ell algun tema.
Podria ser. No crec que sigui amb aquesta cançó ja, perquè Rosalia ara ja es creu que té una nova parella.
Ah!
Sí, perquè ara ja se l'ha vist agafada... The Bear, exacte, se l'ha vist agafada de la mà...
Ah, sí, és veritat, un parking.
El Jeremy Allen White, fumant. A veure, que a casa no ens agrada molt. Vull dir, és...
Es veu cansat.
A casa no ens agrada. No, perquè té una vida complicada. Aquest noi és, doncs, qui treu un clau... Treus un clau amb un altre clau, fantàstic. Però no és el que presentaries als teus pares. Té una vida complicada, deixem-ho aquí.
Deixem aquí. Què més coses dels 90, Candela?
Ai,
més
coses.
Més música, no?
Oh, sí, n'hi ha. Més música dels anys 90. Quasi fregant el pal, perquè la van publicar el 18 d'octubre de 1999, però entren encara en aquesta dècada dels 90, van treure el seu primer disc, Els més macarres, de Cornellà de Llobregat. Els Estopa.
Ells. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos. Me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana El disc portava el nom del grup, també. Ho van fer igual. I just l'any que va fer... De fet, actuaran d'aquí no
sí,
res. A l'Estadi Olímpic, no?
Per celebrar els seus 25 anys
està tot ple,
de la seva publicació.
Estaven a l'Hormiguero, ara, també, fa poc.
Ah, sí?
Sí.
I amb el Broncano també, sí. Estan fent ruta, clar.
Bé, el concert el faran el 22 de juny al Civitas Metropolitano de Madrid, serà el primer concert, i el segon el faran a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 de juliol del 24, que les entrades...
No, han volat.
Sí, no?
Sí.
Dic, ja està, això.
Ah, ja està, eh? Ja està tot venut.
I es desconeix si faran més concerts, vull dir que...
Bueno,
va. I de dos homes que van petar als anys 90... a cinc dones angleses que van fer història ara. I van posar el girl power a tope. Estic parlant de les Spice Girls. Les nenes dels 90 ens identifiquem bastant amb... O sigui, nosaltres, com a colles de nenes, ens identificàvem segons l'espai que era.
Sí.
Et representava. Hi havia la Emma, que era l'espai bona nena, la Mel B, que era l'espai salvatge i atrevida, la Gary, l'espai sexy, la Victòria, l'espai pija, i la Mel C, que seria l'espai esportista.
Sí.
A fabricació pròpia, bàsicament, seríem... La Mercè seria l'espai bona,
Quina és
la Emma, la que anava de bona nena.
Bona,
Sí?
Sí, sí,
però escolta, tu això aquí no ens has preguntat opinió. No, tu ja ho has explicat, l'etiqueta.
Us puc classificar. Tu, Marta, series l'espai esportista.
Ah, sí.
Veus? La Paula seria l'espai salvatge, perquè en el fons controla tot el cotarro.
Sí que ho té, això.
L'Uri seria l'espai pija, perquè encara que no ho digui, viu a per diagonal.
Això és veritat.
Està per sobre de la diagonal. I el Ferran és l'espai sexy.
Doncs sí,
sí, perquè les mata callando. Allí on el veus...
Oh, i tant.
Noi de sort, sí.
Home, i diuen, no sé si creure-m'ho, que aquest 2024, igual que els Estopa, bueno, elles celebren els 30 anys, no els 25, però bé, les espacials faran una gira mundial.
Ah, em pensava que deies que nosaltres...
Perquè no?
Faríem una actuació en directe.
Home, actuaríem a sort, a Montblanc, a Torà,
a
Platja d'Aro i a Terrassa. Ja
I no ens vindria a veure ningú més que els nostres pares.
A Sant Cugat.
Bé, doncs diuen que actuarà les Spice Girls en una gira mundial, encara que la Victoria Beckham només participaria en el concert de Glastonbury. Mm-hmm. Perquè ja se sap que l'Spice Pija és la que potser se n'ha sortit, n'ha tret més rendiment de tot això, després va anar amb el Beckham, que és la Victoria Beckham, però clar, és també segurament la que cantava pitjor. Cantava molt poc.
Quasi no, quasi no cantava.
Clar, vull dir,
és que hi ha gent que li costa recordar-se les lletres i potser amb ella, doncs, no, saps? Sempre se n'hi anava del cap.
Potser és això.
La línia, com ho diu la...
La línia?
La Medina, com ho diu? Per referir-se a una línia d'una cançó que és molt bona...
La barra.
La barra.
La barra. La barra. La barra.
Se li oblidava la barra.
Bé, també es rumoreja que es farà un documental de les Spice Girls. Va, i si no eres cap Spice Girl, era perquè eres dels Backstreet Boys. Uh-huh. La boy band per excel·lència dels 90. Crec que el Ferran ballar, potser més que l'espai sexy, era el Nick Carter de Backstreet Boys. Ells sí que continuen com a banda, eh? De fet, van actuar al Palau Sant Jordi l'any 2019 i encara que ja no veus a 5 jovenets damunt de l'escenari, sí que veus a 5 homes pares de família, perquè gairebé tots tenen fills. Els seus inicis no són els de la típica banda d'amics que toquen en un garatge i es fan famosos, perquè els americans podries pensar si Steve Jobs comença en un garatge, aquests també, aquests però no, res d'això. Els van fabricar a mida. Tots ells van respondre a un anunci d'un diari d'Orlando l'any 92, on un productor buscava cantants masculins adolescents d'entre 16 i 19 anys.
Com una eufòria.
Sí, exacte.
I però hi havia dos que eren cosins, no? Crec, sí. El Nick Carter,
un es va trucar a l'altre i va dir, escolta'm, que ha sortit aquest anunci, sí. anem-hi.
M'acompanyes?
I la veritat és que el productor ho va fer bé, perquè, perquè 30 anys després, doncs, aquests encara continuen donant guerra. Vull dir, li estan traient suc.
Tu hi sona bé, això encara, eh?
Sí, no passa de moda.
Perdona, però hi havia el duel també a...
Sí, però els de Take That són una mica d'abans.
Ah, són d'abans d'ells?
A mi aquests ja no em van tocar.
Primer van anar els Take That i després van venir els Backstreet Boys. Però durant la dècada dels 90 no només vam descobrir a Mònica Naranjo, perquè si recordeu que també us en vaig parlar la setmana passada, ni a Laura Pausini, ni als Estopa, ni a les Spice Girls, Backstreet Boys. Vull dir, concretament, el 1996, el món sencer també va descobrir, o es va topar, per sort o per desgràcia,
amb qui?
Amb aquest hitazo.
Toda, te necesito.
Mercè, se t'ha trencat el cor.
Home.
S'ha quedat com congelada.
M'he quedat congelada.
Sí, no?
S'ha quedat com un croissant.
Aquesta cançó... Home, però
amb les mans obertes.
Sí, una mica alt, no? Aquest croissant. És que aquesta cançó, jo t'haig de dir una cosa.
La que t'agradava.
M'agrada.
T'agrada? No, ha sigut pitjor el verb, en present.
Sí, m'agrada.
Ei, Jasolín ho va patar molt amb aquesta cançó. Ell no volia deixar el món del toro ni res quan la va publicar. Però, per alguna estranya raó, algú li va oferir fer un disc i ell, doncs, mira, que és un tio...
Palante,
va dir, doncs, sí, per què no?
Sí.
Tothom parlava d'ell, però no tothom parlava bé.
Yeah.
I a Jesulín això li va, doncs, molestar una mica. Mira, aquí sí que li va tocar el crustó, li va molestar tant, de fet, que va decidir baixar-se del tren de la música... A la mateixa velocitat que havia pujat, bàsicament.
Sí, perquè un hit wonder.
Un single, només, no?
Va treure un disc sencer.
Ah, un disc?
El que passa és que aquest va ser, doncs, el hitazo, el super tamacle, i que realment ho va petar. Segons va explicar fa poc en un programa de televisió, aquest punt i final prematur a la seva carrera com a cantant, doncs el va obligar a indemnitzar a la discogràfica amb la que havia publicat el disc i també la promotora del disc, perquè es veu que va anul·lar fins i tot una gira que tenia prevista a Amèrica.
No, i tant.
Amèrica?
I tant, sí. Perquè els toreros pensen que tenen allà...
No tenia el currupipi, aquest.
Tenia un...
Era aquella època.
Però que fan gira, saps?
Sí. Tu ara abans preguntaves per què la Laura Pausini fa les cançons també en castellà, doncs perquè se'n van a Amèrica de gira i Solín va veure aquí el negoci. El que passa és que aquí les crítiques no li van agradar i ho va deixar estar. Ara es veu que només canta per ell i pels seus amics.
Ha ben fet.
Ho diu, que segueix cantant per ells i doncs molt...
que és molt llaminer, això, no? Si tens a Jesulín a la taula, allò d'un sopar, dir-li, va, vinga, canta el tola, va.
Vinga, tio, vinga, vamos, canta. Sí, jo ho faria.
Home, clar.
Per cert, una mostra explícita que la música dels anys 90 ha marcat un abans i un després i que encara està ben present en les nostres vides, és un festival que crec que ja n'hem parlat aquí alguna vegada, el Love the 90s Festival.
Sí, home, el Bayona.
Exacte, un festival de música dels 90, que crec que, això, en va parlar el Bayona. El festival va començar a Madrid, en els seus orígens, però ara ja es fa a València, Barcelona, Marbella i altres ciutats. I atenció al cartell d'artistes que havia a Madrid, epicentre del festival.
El mayor festival de los 90 de Europa se llama Love the 90s Festival. Estos son todos los artistas confirmados. Los secretos.
He muerto y he resucitado.
Aqua. Seguridad Social. DJ Sash.
En fi, i així hi havia, van pujar un reel per anunciar tots els artistes de concert. N'hi havia com 60, n'hi havia...
Oh, quin Àfrica, eh?
No, clar, tots. Bomba. És que n'hi han molt... Mira, és que...
Però tots en un festival, però quina bogeria.
No, un èxit.
I tots que... caps de cartell, clar.
Jo vaig veure stories aquell cap de setmana que havien anat...
Tenia entrada jo per anar.
Tenia
entrada i no hi vaig poder anar.
Oh.
La vaig haver de vendre.
Jo l'any que ve hi vaig.
No, sí. Bueno, d'ara, de fet, ja t'ho fan a Barcelona, també, i a València, però Madrid continua sent
l'epicentre.
En fi, el festival va començar, però, l'any 2017 sent un sol concert. O sigui, tot el que s'ha convertit en un festival era un sol concert on cada artista feia els seus 4 èxits, més ben posicionats, i pim-pam i fora.
No, se'ls va fer curt.
Però ja us dic jo que l'època dels 90, la dècada dels 90, va ser tan bona que al final dit, saps què? Estirem el xiclet i fem tot un festival.
Home, dona de si. Escolta, bueno, hi ha tantes coses per repassar. Tenim 7 minuts, Candela, què et sembla?
Bueno, jo vaig fent, i crec que repassarem la dècada dels 90 fins que acabem l'any, perquè no calculo mai bé el temps d'aquesta
secció. Nosaltres, we love the 90s.
Ha donat de si, aquests 90. Va, saltem a les sèries.
Fins a mitja o què?
Sí.
Saltem a les sèries de televisió, perquè la dècada dels 90 doncs, també va deixar grans perles i també grans cossos fornits embotits de vestits de bany impossibles de color vermell. Mm. Sabeu de quina sèrie estic parlant?
Pamela.
Vigilantes de la playa, els socorristes que vigilaven les platges de Santa Mònica, de Los Angeles, 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, protagonitzada per David Hasselhoff i una joveníssima Pamela Anderson, que és el que tu has dit, Mercè, encara que no portava gaire cirurgia plàstica.
En aquell moment no.
A partir d'aquí, tu li anaves veient la cirurgia plàstica, sí. Perquè, clar, un banyador tampoc enganya gaire.
No.
I aleshores,
clar,
doncs, es veu.
Anava agafant formes estranyes.
Deixeu-me dir que és curiós que la mateixa Pamela Anderson, res, crec que va ser jo abans d'ahir, ara, cada vegada que surt amb un esdeveniment públic, surt sense maquillatge. Natural, ho heu vist o no?
No.
Natural, que ara ho reivindica. Saps aquesta naturalitat que no tenia abans?
És que a vegades és com els extrems, no?
Sí.
Vull dir que si a vegades te'n vas amb un extrem, després tens ganes d'anar a l'altre i al final acabes al mig. La Pamela va arribar a la tercera temporada de la sèrie i es va convertir en una de les sèries més vistes a nivell mundial. Va estar 10 temporades en pantalla.
Déu-n'hi-do.
Una altra sèrie que ens va robar el cor, El príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de mi vida,
el príncipe de Bel-Air.
Cambió mi movida sin comerlo.
Will Smith, un clàssic, es va estrenar al 1990 als Estats Units i a Espanya va arribar un any més tard, perquè aquí sempre anem amb retard,
claro.
El 91, a través d'Antena 3. Va durar 6 temporades, 148 episodis. I al final vam acabar estimant tots a la família Banks. I tant. Una altra sèrie mítica, i potser la millor, i que fa poc va perdre un dels seus protagonistes, en Matthew Perry. Estem parlant de Friends. Es va emetre per primera vegada a Espanya el 27 de novembre de 1997 per Canal Plus. Ja no sé, hi ha gent que
Flash.
No se n'en recorda.
Flash.
Encara que als Estats Units s'havia començat a emetre el 94. I parlava d'un grup d'amics, això, que vivien al mateix replà, porta per porta, en un pis tot de noies i un altre pis tot de nois, i on es trobaven al bar per parlar de les seves coses i després també en els
Central
pisos. En fi, us he de parlar de grans sèries que ho van petar als anys 90 i que són de producció estrangera. Us acabo de parlar. Però aquí a Catalunya, als anys 90, en concret el 99, també fregant el pal, s'estrenava el que per mi encara és la millor sèrie que ha donat mai aquest país. Amb uns personatges que encara estimem, que ens fan riure. Anava a dir que ens fan plorar. No ens fan plorar, només ens fan riure. Estic parlant, òbviament. Tira la sintonia directament. La sèrie va tenir 6 temporades, 73 capítols qui sempre ens ha sabut a poc.
Sí, vosaltres. Ens hem quedat amb ganes de més.
David, López, l'Emma, la Carbonell, la Mercedes, el Ramon, no sé quin era el vostre personatge preferit.
El Ramon.
El Ramon.
M'encantava.
El Ramon treballava a la ràdio.
Per això.
Ah, d'aquí ve? D'aquí t'has volgut dedicar a la ràdio?
No, 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 però em feia moltíssima gràcia. A mi, Ràdio Bofarull, no?
A mi, López. Per mi era el...
A mi, el Ramon, em feia molta gràcia.
A mi, la Carbonell. M'encantava la iaia Carbonell.
Bueno,
sempre amb aquella pistola que portava.
Sí.
La sèrie va tenir una mitjana de share del 38%.
Imagina't.
O sigui, el Jordi Sánchez, l'actor que feia de López, va explicar que la gran audiència a l'època la feien bàsicament els partits de Barça-Madrid, que era 1 milió i pico d'espectadors. Doncs bé, en el capítol, un capítol que es diu Tinc talent, on apareix, fa un cameo, Quim Monzó i Sergi Pàmies, van tenir més d'1.240.000 espectadors.
Flor Russo.
Llum de la meva vida. Hòstia, tu ets el Quim Monzó?
Escolta, no diguis noms. Mira, el fet és el següent. Tu m'escrius 15 contes variadets, una mica d'això, una mica d'allò, i et pago 20.000 peles.
20.000 peles?
És el que marquen els barems del NAC.
Què és el NAC?
El Negres Associats de Catalunya. Jo ja sé que és poc. Si vols t'ho dic en euros, però això encara et semblarà menys.
Aviam, exactament m'estàs demanant...
No, aviam, 20.000 no, 25.000, d'aquí no pujo. T'interessa o me'n busco un altre?
No, m'interessa.
Doncs mira, tens 2 setmanes de temps. Boníssim. Quan ho hagis escrit, és que... em telefones.
Uah. És que posis el tros que posis, t'agrada. Sí. Estic segura que si ara tots els catalans ens reunissin i ens preguntessin en referèndum si volem una segona temporada de Plats Bruts,
sí, home, sí,
diríem tots que sí, però se li va preguntar fa 2 dies a Can Melero, al Joel Joan, si hi hauria segona temporada, i va deixar.
Ai. Pot tenir una segona part? Plats Bruts 2?
Plats Bruts 2. A veure, tu creus que el senyor Jordi Sánchez, amb la pasta que està fotent allà als madriles, fotent les noi que en viva i noi que en duerma,
vindrà
a fer Plats Bruts
aquí?
Per què
no? Clar
que sí. Per 4 xavos, que és el que guanyem aquí. Tu creus que... igual té un germà bessó arruïnat, que potser vindria, però... Jo no ho veig.
He de dir que no m'agrada gaire, la resposta del Joel Joan. Tirant pilotes fora i fotent el marrón al Jordi Sánchez, perquè és veritat que el Jordi Sánchez ha fet molts quartos a Madrid. També crec que és director o autor de diverses obres de teatre. Però és un tio que continua vivint a Barcelona. Vull dir que si li vingués de gust... Jo crec que bàsicament fa les coses pel que li ve de gust. Vull dir que si li vingués de gust, és possible que ho fes. Ara, l'altra cosa seria que el 3CAT tingui els quartos per fer una altra vegada una sitcom d'aquest nivell. Ja estic, noies.
Mira, ja està.
És que, les dues mirant amb el mòbil.
No, és que saps què passa? Que de Plats Bruts, sempre es parla del Joel Joan i del Jordi Sánchez, però és que, esclar, hi ha una feina de guionistes...
No, n'hi havia molts més. Crec que ells dos eren guionistes, però n'hi havia més.
Exacte, Xavier Bertran, Lo Cartanyà, per exemple, era un dels guionistes, Xes Barceló, Núria Furió...
Espera, deixa'm, aprofito, Harke, gràcies, perquè vindrà, no?, Lo Cartanyà, que vindrà la setmana que ve.
Ah, mira, doncs li podrem preguntar.
Aquí, al
Fabricació. Li podem preguntar, tindries ganes d'escriure capítols de Plats Bruts?
Per cert, m'apunta la Mondelo també, ben vist, que en Trias, a la caravana, fa poc que va pujar a la caravana la Emma,
és veritat,
la Mònica Glanzel, i li van preguntar també si hi hauria aquest Plats Bruts 2, i ja la Mònica va dir que no.
Jo crec que el que hauríem de fer és una obra de teatre, aquí ho deixo, si m'esteu escoltant, gent de Plats Bruts, una obra de teatre d'uns anys més tard, que es tornen a trobar tots en aquell pis, ja sigui perquè...
S'han quedat sense feina.
Pot començar igual, no?, que el volen llogar tots dos alhora, ara que, a més, els pisos estan superdifícils de llogar i de comprar, i seria molt divertit fer una obra de teatre, tots ells, i veure'ls a l'escenari.
Tu diràs. Candela, moltes gràcies per aquest retrovisor. El tornem a
fixar. Perquè he calculat fatal i encara em falta explicar-vos dibuixos. Bueno, ja prometo que la setmana que ve serà l'últim...
L'estirem, perquè encara ens queden recordes aquells xumets que deies tu.
Sí, els xumets, dibuixos animats, pel·lícules... És que m'he flipat.
Estazos.
Va, que marxem a publicitat, ara aquí al Fabricació, recte final del programa d'avui, i farem moltes coses. Taula de diàleg... Avui amb el Guillem i la Victòria, Harke, demà també que et quedis. I també farem una parada a Vic. Hem anat a Espinelves i anirem a treure el cap, a veure si fa fred o no. Jo, de moment...
És l'altra fira, no?
L'altra fira, que és un clàssic també d'aquest Pont de la Puríssima, anar cap a Vic. I farem una petita aturada per a veure si fa fred i si hi ha gent, i per fer previsió.
Molt bé.
Tot això, si et quedes aquí, el Fabricació. Va, que ara tornem.
Ràdio Estel.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa.
Encara estem tu i
la banda d'Osona, ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Tinc ganes de suar i muntar-nos com la nata. Pelat i pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, enviar-los per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 5:45 de la tarda, com dèiem, recta final del programa d'avui, i, bueno, aquesta taula de diàleg que cada dia hi ha menys gent. Avui, sort que tenim de la Victòria Monconí. Victòria, com estàs? Espera't, mira, Victòria, ja per començar, si us plau, mira, posa-li bé al micro a la Victòria, perquè diria que... Ara això puja't una miqueta, perfecte.
Així?
Ara. Oh. Ja està, així podem escoltar la veu. Vale. Genial. Doncs de moment tenim la Victòria. Això no vol dir que la cosa és, bueno, no sé, que vagi guanyant, vull dir, perquè en Guillem ens ha confirmat, l'Aleix el tenim fotut perquè hi ha molt de Covid, això també, deixem-ho dir, i encara el tenim que s'està recuperant. Però ens quedava una cosa pendent, anar fins al Mercat Medieval de Vic. Si m'ho permets, Victòria, perquè veig que ens has portat un regalet, sí, que això ens agrada molt. Vull dir, clar, és que aquí...
Què és això?
A veure, entrarem aquí amb un frec-a-frec amb la Maria Antònia.
M'ha costat el regalet venir aquí, dues hores, que estava aquí a l'illa,
Sí, ara preguntarem.
Oh!
Què és això?
Però què són aquestes monedes daurades?
Però això és porta sort.
Xocolata.
Que bo, per favor. Bueno, mira,
per tots.
Vés-li donant a la Jarque, deixeu-me, si m'ho permeteu, res, perquè fa 3 hores parlàvem amb l'alcalde d'Espinelves per parlar de la Fira de l'Avet. Ara seguim dins de la comarca d'Osona, ens movem només a uns quilòmetres i parlem d'una altra de les grans fires clàssiques, ara ho dèiem, de casa nostra, d'aquestes dates, que és el Mercat Medieval de Vic. A aquesta hora parlem amb la Bet Piella, que és primera tinenta d'alcaldia i regidora de Fires i Mercats de Vic. Hola, Bet, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Molt bé.
Bueno, jo primera pregunta. Fa fred, Bet, a Vic, a aquesta hora?
Doncs mira, us he de dir que aquest any de moment no em fa gaire.
Veus?
Hem tingut un dia molt assolellat, molt bonic, aquell fred justet per poder passejar amb calma i amb els rajos de sol, molt agradable a tot.
Això és perfecte. Per tant, l'ambient al Mercat Medieval de Vic, com estan en aquests dies? Bet, com ho definiries?
Doncs mira, hem començat avui amb molta força. La veritat que no esperàvem que des de primera hora al matí vinguessin ja tants visitants. Les ciutats s'han començat a emplenar, les parades, que en tenim més de 400, estan en ple funcionament, els passacarrers, les cercaviles, tot funciona perfectament i, com us deia, com que no fa gaire fred, doncs els visitants estan passejant tranquil·lament encara aquesta hora i, de moment, tot amb molta normalitat i molta afluència.
Uh-huh. Bueno, mira, aquesta afluència de gent que es manté any rere any, Bet, perquè és un mercat ja, el Mercat de Medieval de Vic, molt consolidat.
Sí, ho dèiem, fa 27 edicions ja, això són molts anys, i aleshores ens sembla que s'ha convertit en una cita ineludible de molta gent, perquè sabem que la gent, per les enquestes que fem, són molt repetidors. Hi ha gent que fa més de 20 anys que venen. Les mateixes parades es situen ja en els mateixos llocs i els visitants els coneixen any rere any.
I saben fins i tot el nom, no, Bet?
Sí, i saben el producte que tenen, i venen l'any següent... I aleshores hi ha, és a dir, com una comunitat de gent que repeteix any rere any i s'ha convertit en una cita tradicional. I molta gent, com dèieu, he sentit que havíeu entrevistat també l'alcalde d'Espinelves, combina les dues coses. Venen a la Fira Medieval de Vic i també van a la Fira de l'Avet d'Espinelves.
Perquè, Bet, aproximadament, tu em podries donar alguna xifra aproximada de l'afluència de gent que tindreu aquests dies a Vic fins que acabi la Fira? Heu fet càlculs o no?
Mira, normalment el mercat medieval sempre té lloc en aquestes dates i quan s'escau que el pont és llarg, com és aquest any, perquè aquest any del 6 al 10 són 5 dies de mercat medieval, segons com s'escau a vegades és més curt. Aquest any, que és un any llarg, calculem que arribarem a les 300.000 persones. D'entre 275.000 i 300.000, perquè aquest any tenim un hàndicap, que és que la línia del tren no funciona amb tota normalitat i aleshores molta gent que potser venia amb tren vindrà amb cotxe o aquest any no vindrà. Però segur que al voltant de les 280.000 persones les tindrem repartides els 5 dies, que això és el que està bé, que la gent es reparteix i com que hi ha dies festius i també dies laborals, com és el cas de demà, doncs la passejada és molt agradable perquè queda repartida i a més com que hi ha tanta superfície de parades per tot el centre històric, doncs de moment la gent va passejant.
Sí, no fa tap, no? Que és allò que pots anar caminant i va fluït.
Exactament.
Perquè, Bet, activitats infantils, música, ball, recreació d'oficis, espectacles de carrer que es poden viure aquests dies al mercat medieval de Vic. A nosaltres ens ha cridat molt l'atenció el tiram destral. Com va això, a veure?
Sí, doncs mira, és una de les activitats característiques. Us heu d'imaginar que aquí el que fem és recrear moltes de les activitats que es feien a l'època medieval. L'objectiu del mercat medieval és reforçar el vincle que té la ciutat, la ciutadania. Penseu que l'escenari natural de Vic és una ciutat medieval, és a dir, no hem de fer res de manera artificial. Però aleshores volem recrear tots els oficis d'aquella època i a la plaça de la catedral hi ha tots els oficis, hi ha una zona infantil també decorada i que ens transporta a l'època medieval. Hi ha activitats com el llançament de destral o, per exemple, demostracions d'aus rapinyaires o el tir amb arc, que són activitats que es feien en aquella època, a l'època medieval, i que nosaltres recreem de manera molt realista perquè la gent es faci la idea de com eren. I doncs, mira...
I escolta, té èxit, aquesta activitat? Sí. Pot ser de les que té més èxit o no, Bet?
Sí. Mira, té molt èxit perquè és molt tradicional i aquest any el que hem fet és introduir-ne alguna de nova d'activitat també, i hem introduït un joc de pistes per fer en família, que et pots descarregar al mòbil i aleshores pots voltar per tots els carrers del centre històric i descobrir les bèsties medievals, perquè aquí Vic tot el patrimoni arquitectònic, com deia, ve de l'època medieval, també tenim barroc, i aleshores molts dels edificis tenen bèsties, tenen animals, figures d'animal, i aquest joc de pistes et porta per tots els centres històrics i en el mateix moment vas descobrint, gràcies al patrimoni arquitectònic, aquestes bèsties que hi ha. I és una de les activitats noves que també està tenint molt èxit.
Maco, jo per cert, jo cada any hi anàvem amb la família perquè com el que està explicant la Bet és que era una tradició arribar al pont de la Puríssima i fer un tomb pel mercat medieval de Vic. Una de les coses que també més il·lusió feia era arribar i veure aquell arbre dels desitjos. No sé si encara el manteniu, Bet.
Doncs mira, sí, és un arbre que té també molta tradició. El que passa que abans era una olivera de veritat, una olivera que anàvem a buscar i després tornàvem a plantar. I ja fa 3 anys que el que vam decidir és substituir l'arbre natural per un arbre que ens han fet els artesans del carrer de la Riera, que és el 7è punt d'interès artesanal de Catalunya.
Maco.
Hi ha molts artesans i aleshores els que tenien part de forja i de pell ens han fet una olivera molt bonica amb forja, amb unes fulles de pell, i fa la mateixa funció que feia l'olivera natural, fa ara aquesta de forja, i avui, que hi he passat precisament, estava tota plena de missatges que posen els visitants que s'hi acosten i posen desitjos, i és l'arbre dels desitjos. Però ja us dic que l'hem transformat d'un arbre natural a un arbre de forja feta pels artesans.
Doncs escolta, Bet, jo és que ja només tinc ganes de fer una visita al mercat medieval de Vic, que per cert, parlant de visites, aquest matí heu rebut la visita d'autoritats com per exemple Jordi Turull, secretari general de Junts. Com ha anat aquesta visita?
Doncs molt bé, molt bé. Li ha agradat molt venir perquè ha vist l'ambient i aleshores, com que ja us dic, la passejada era molt agradable, ha pogut saludar molts dels firaires, això que us dic, la gent li explicava que feia molts anys que venien, també s'han pogut saludar amb l'alcalde de Vic i aleshores hem fet una passejada institucional i demà continuarem amb aquests actes institucionals perquè farem un esmorzar amb totes les entitats de la ciutat de Vic que han ajudat a decorar els carrers, perquè tot el centre històric està molt ben decorat per recrear l'època medieval i aquesta decoració està feta per les entitats socials de Vic.
Que maco. Escolta, Jordi Turull s'ha atrevit a fer un tiram d'estral o no?
Doncs mira, amb la destral no. Hem fet alguna activitat, hem fet alguna fotografia, però amb la destral i amb el tiramarc no ho ha fet.
No s'ha acabat d'animar. Bueno, escolta, Bet, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta trucada. Hem parlat amb la Bet Piella, primera tinenta d'alcaldia i regidora de Fires i Mercats de Vic. Que vagi molt i molt bé, recorda'ns, perquè a l'horari, a quina hora comenceu? Perquè aquella gent que vulguin fer un tomb.
Avui, des de les 9 del matí, les 10 del matí, les parades ja són obertes per començar a ambientar-nos. La gent agafa forces per aguantar tot el dia, sigui amb una xocolata calenta o començant més forts amb un vi calent o amb un tros de coca. Sí. Tothom agafa forces per aguantar el dia i ja us dic, fins a les 8-9 del vespre estan obertes les parades, que també són molt boniques de nit. I si a més ho pots complementar amb una visita a la plaça Major, en què tenim aquest arbre tan majestuós, doncs acabes el dia d'una manera molt, molt bonica. Sí.
Bet Piella, gràcies, de debò. Que vagi molt bé i abrigueu-vos. Una abraçada.
Gràcies, bon dia. Bona tarda. Adéu.
Ai, és que és maco, aquestes tradicions. Ai, sí, Victòria, preciosa. Tu ets de tradicions també al Nadal?
Total.
Sí?
Santa Llúcia.
Home, també fer una passejada. Per cert, Victòria, que abans t'hem tallat, però a veure, què és aquesta meravella que ens has portat? Aquestes monedes de...
Dos hores, per arribar. Però...
pensava que deia les monedes. No. Què ha passat avui al centre de Barcelona, que estava totalment col·lapsat.
A l'estat estava aquí a la illa. Mira que era fàcil venir de la illa cap aquí. Doncs m'he liat anar a aquesta botiga de xocolates perquè vaig visitar la fàbrica fa uns dies i em va entusiasmar. I fan uns calendaris d'advent boníssims. Boníssim, a més, a més. Dic, va, avui els hi porto un detallet.
Home,
ostres, el detallet!
Imagina't, t'ha gustat gairebé que no arribaves. I sort, imagina't, perquè podem trucar al Guillem ni que sigui per telèfon. Què diu que està arribant? Ho sé, ja em fa patir aquest noi. Perquè a l'Elisa al canal tenim... que s'està recuperant,
que s'està
de baixa. Mm-hmm. Però mira, sort de la Victòria que ve en representació de la Maria Antònia, que la tenim de pont.
Home, clar, ella està de vacances.
Clar que sí.
Moltes gràcies, per aquestes monedes, però és que més generosa, perquè n'ha dut un munt.
Home, perquè no sé quan sou en total. Clar, primer comptava que hi haurien els companys de sempre. Com a mínim eren dos o tres.
Escolta, m'anima... quantes monedes has portat?
2, 4, 6, 8, 9.
Bé, veus, clar, 9 persones que amb Victòria es pensava que fem a la fabricació.
Què més voldríem?
Ja ho repartireu per fills o per qui sigui o per parelles.
I deies tu, a veure, o sigui, tradicions del Nadal, coses que jo, per exemple, al mercat de Vic, de Mercat Medieval de Vic, pam, sempre aquella. No sé si vosaltres també sou de quines tradicions teniu.
No, de Vic no he estat mai, però m'han dit que està preciós, que realment il·luminat està preciós, molt maco, perquè tinc una amiga que viu allà i s'ha quedat meravellat, diu, res de Barcelona, diu, això és una meravella. O sigui, realment l'associació de comerciants fa una tasca. A Barcelona també la il·luminació depèn de les associacions de comerciants junt amb l'Ajuntament, però Vic es veu que està meravellós. No, jo de Barcelona, doncs la Fira de Santa Llúcia i després les tradicions nadalenques familiars de sempre. Què tens a la mà?
Home, un cagatió.
Cagatió.
Clar, això que no falti,
La missa del gall.
Quin dia cago el tió? Perquè això
el 24
també,
de la nit.
El 24 de la nit.
Clar.
I tu, Jarque?
No fem tió a casa.
Vosaltres no feu tió.
No en fem. Celebrem el 24 al vespre, sí. però no hi ha cap, no hi ha tió, no.
Veus? Espera't un moment, que tenim el Guillem. A veure, Guillem Figuerola, per telèfon.
Perdona, que estic arribant.
Però a veure, escolta, tu, Guillem, que en 10 minuts acabem,
Sí, ja ho sé, però he sortit una mica tard, he tingut uns problemes logístics amb la teva mobilitat, això de que...
Ui, ai, això mira, passa. No en parlem.
Sí, corre i ens ho expliques, i en parlem aquí a la taula de diàleg.
He d'intentar arribar ràpid, això, perquè si no...
Clar, a quin carrer estàs ara, Guillem?
Estic al carrer de la ràdio.
Ah, ja el tenim aquí.
Ja
està. Mira,
de la Peixera.
Potser arribes tu més ràpid que la Victòria, pobra, que aquesta tarda ha patit amb el cotxe.
Ai, sí, sí.
Va, doncs Guillem, va, pengem i que ja, ara li diem, ara crec que ja el veu, no?, el Ferran. Diu, està allà. Bueno, doncs Guillem, ara ens veiem.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Adeu. Bueno. Escolta, llavors deies això, aquestes tradicions. I a Terrassa en teniu alguna
doncs
diferent?
Doncs mira, la tradició de Terrassa és a veure qui roba primer el nen Jesús del pessebre. És un clàssic. No, home, evidentment, ni jo ni la meva família, cap de nosaltres l'ha robat, però és, vull dir, és el que s'espera, a veure quan...
No, home, no.
Si aguanta, no aguanta, vull dir...
d'això se'n parla, saps? Vull dir, és tradició. I després l'altre que també fem, els dels terrassencs i matadaparencs, doncs és pujar a la Mola i el, doncs, tot pujant la muntanya doncs et vas trobant amb diferents pessebres que decoren i t'acompanyen al llarg del camí, i també al Montcau la Mola, que és una muntanya que hi ha a propet, doncs a dalt també s'hi fa, al cim s'hi fa un pessebre molt bonic i doncs...
Però quin dia pugeu a la Mola?
Qualsevol dia.
De Nadal?
Sí, sí, de festes, sí, sempre.
La Mola, claro, sempre està oberta.
Has vist? Però, tot i que el restaurant està a punt de tancar, eh?
Sí, això en parlarem un dia. Tu, Guillem, arribat, has fet màgia? Que ja estàs aquí? Vull dir que no.
He deixat que la carca acabés i dic, no, bé, no dic res, i ara entro.
Jo he sentit com un vent, com un aire, com un airet.
Mira, deixa'm veure, que begui una mica d'aigua, pobra, que has vingut corrents, no? Però estaves aquí al costat.
Sí, no, faltaven una mica, he fet l'últim sprint final per no perdre més sí. estona.
Bueno, mira, ara que parlàvem de Nadal, la tenim, la cançó, no? Sí? No sé si ho sabíeu, però Maria Carey la tenim trista. La tenim desbancada. La tenim, Victòria, Guillem, feta pols. Per què? Doncs perquè el seu gran hit, All I Want For Christmas Is You, ja no és la més escoltada. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. A veure, Brenda Lee, 78 anys, es col·loca al capdavant de la llista, superant a la Maria Carey, que era la reina del, sí, sí, de l'hivern, amb Rockin' Around the Christmas Tree.
Saps on surt aquesta cançó, també?
Digue-ho tu, va.
Solo en casa.
Ah, maca. A veure, vosaltres la coneixíeu, Brenda Lee, Guillem?
No la coneixia, però crec que és una mica ja que la Maria Carina guanya tots els anys per incompareixença, perquè era com que era l'única que vivia els Nadales a nivell mundial, potser amb aquesta intensitat com d'esto, i ara ha sortit una cançó que tampoc és precisament moderna o que trenqui amb gaire cosa, i la gent ha dit, ens agafem el primer vaixell que passa, que no sigui la Maria Carey.
Però ja fa anys que corre aquesta cançó,
però,
eh?
Vull dir, que hagi fet aquest sorpasso, no... Oh, oh.
Saps quants anys? Jo
penso que és que potser la gent ja està una mica cremada, la Maria.
65 anys fa.
Que va sortir aquesta,
imagina't. La Brenda Lee. Tu sí que la recordes, no, Victòria, o no?
És d'abans que jo naixés, poc abans, però és de tota la vida. Pensava que era anterior. Dius que és dels anys 60, llavors.
Mira, sí, és dels 58. Anys 60, no? Perquè estava llegint. Saps què passa? Que hi ha hagut molt rebombori ara perquè ha tret un videoclip.
Ah, veu, d'aquí ve.
D'aquesta cançó. I com bé deia la Harke, també és una de les cançons que surt de la banda sonora de Solo en Casa i que cada Nadal també sí, doncs, sí. En recordem i revivim. A vosaltres us agrada el Michael Bublé o no?
Sí, vaig anar a veure la Barcelona. Ara fa poc va venir.
Qui és?
Ah, sí, va venir.
Sí, Michel. Clar. Oi, és proper, simpàtic.
Quina veu, eh? Oh. Llam de veu.
I que tip... No, tot ell, allà. I l'orquestra que porta, tot.
I ets un tarat, Guillem, el Michael Bublé, o no?
Sí que l'he escoltat algun cop, però no és dels meus preferits, direm, però...
Home, també fa Nadal, escoltar
sí,
Michael Bublé.
Sí, és bastant Nadal, és casa.
És casa, no? Que, per cert, la parella Michael Bublé, jo no ho sabia, vaig assabentar aquesta setmana, és una de les actrius, ara abans que recordàvem amb la Candela Retrovisor, Rebelde. Tu te'n recordes, Ejar, que tu veies no. Rebelde, una sèrie no. que va començar a l'Argentina, que es deia... Tu sí que te'n recordes.
No la veia, però sé, soc conscient de quina és.
Clar, perquè va començar a l'Argentina amb Rebelde i després va passar el fenomen a Mèxic amb Rebelde Way, un èxit dels 90, i la Mia Colucci, que era la de si no m'equivoco, d'Argentina, és la parella del Michael Bublé.
Ah,
però... Ara no ho sabia, això, veus? Coses de... Escolteu, teniu algun tema que voleu compartir o no? Tu deies... Enllaçaves una mica la teva mobilitat.
Sí, sí, no era exactament per mi, però han vingut uns amics aquests dies a aprofitar el pont a veure'm i han tret la nova T-Mobilitat i clar, ens estàvem fent una mica de mal amb la màquina perquè no aconseguia dir que targeta no, que no funcionava i tal, i jo pensant és que la Mercè em matarà. Anava mirant el rellotge i deia, és que em matarà.
Bueno, mis carrers estaven patint perquè deia,
clar, home, on està. Que ja ha passat. Clar. A més, és sempre tan... És que ens tens molt mal acostumades perquè vens sempre tan puntual que, clar, quan et retardes uns minuts ja s'encenen totes les alarmes.
Mireu, és que clar, sabeu què passa? Que quan acaba l'any és l'any de... És el moment de fer llistes, de no? com feia el Bayona avui, amb les persones que malauradament també ens han deixat aquest 2023, i també un altre que ha donat el sorpasso. En aquest cas ha estat ella, Taylor Swift, que s'ho està emportant tot,
sí.
Que relleva a Zelensky com a personalitat de l'any per la revista Time.
Ja ha sortit,
això. Aquesta notícia és d'aquesta tarda. És la primera persona del món de les arts que ha estat distingida per la revista pel seu èxit com a artista. que a Taylor Swift us agrada també.
És que és... el fenomen transcendeix ja a lo que és la música, perquè ho han explicat ja experts i economistes, que els països es barallen per tindre un concert de la Taylor perquè si suposa un...
un augment del PIB, fins i tot.
Un revulsiu econòmic i unes coses que dius ja transcendeix a lo artístic, és a dir, és un producte ja que ja... ja influeix en la societat més enllà de sol la música. Llavors, és normal que sigui la personalitat de l'any, a més, amb quan ha trencat tots els rècords.
Bueno, de fet, no? Harkey, ho parlàvem l'altre dia, que era la persona més escoltada, l'artista més escoltada a Spotify.
Sí, tant.
Per primera vegada, una dona.
Exacte, exacte. I després de molts anys de Bad Bunny, al capdavant d'aquesta llista dels més escoltats de Spotify. No sé si vosaltres... no sé, ho parlàvem això la setmana passada, Maria Antònia, vosaltres en teniu de Spotify.
La Victòria.
Sí.
Sí. I què escoltes a la llista? No pots dir?
No, no escolto gaire música.
I què escoltes? Bueno.
Tinc molta música jo sola.
Però, bueno. I que, però, o sigui, la música que més, diguéssim, que més sona al teu Spotify, no, res.
Música romàntica.
Ai, però romàntica Eros Ramazzotti, o Laura Pausini, que parlàvem abans, o no?
Romàntica, sí, ja em va bé.
Ella romàntica. Ai, però
perquè, 80.
Que enigmàtica.
Ah, mira, 80.
Ja, és la meva època.
Clar.
Jo ja sóc grandeta.
Bueno, tampoc tan grandeta, d'això.
Sí.
Jo, per cert, estic una mica preocupada, perquè la Victòria, l'última vegada que va venir a la taula de diàleg, estava com molt... jo m'apunto això, jo m'apunto una altra, no? I de
moment... què fem?
Què fem?
No us ho fer res.
A veure, doncs, les llistes... de... anem a veure, per exemple, què hi ha? A veure, ara aproximadament tenim... home, a Sant Pau, les...
les llums de Sant Pau.
Preciós.
Ja ho tens fet o no?
No, aquest any no, però no. He anat altres anys. Quina meravella.
I molt tu, Guillem, hi has
anat? No, no hi he anat.
Molt bonic.
I no hi has anat a cap edició?
No, crec que no. A no ser que hi hagués anat fa molts anys de petit, però no recordo.
No, és bastant recent, això. No fa tants anys que es fa.
Bueno, és maco i cada any es van superant, cada edició que passa.
Sí, bueno, sí, molt bonic. I del recorregut tot, és molt bonic.
Mireu,
el centre ja és maco.
També volíem, abans d'acabar, perquè hi ha hagut una de les notícies de la setmana que va sortir ahir, és l'informe PISA, d'Altabaix a Catalunya, a la cua d'Espanya, Mates, Ciències i Lectura. Què en penseu? A veure, Victòria, tu que esbofegues.
No sé molt bé què dir. Tampoc no havia sentit la notícia.
Home, no ho has escoltat, però... tu, Guillem? L'has escoltat o no?
Sí, no, he vist una mica el debat i busquem responsables, busquem a veure de qui és culpa això, i és una cosa que té tants factors que han afectat. Vull dir, són els estudiants aquests que han avaluat, surten d'una pandèmia, estan amb una bombardeig digital increïble, per exemple, veia molta gent que deia que el tema de les biblioteques escolars, per exemple, és una cosa que s'està perdent molt, que feia que els alumnes, per exemple, tinguessin la bona capacitat lectora. És a dir, el tema de, que també s'ha comentat, tan polèmic, del tant percent d'immigrants que fan les proves, és que hi ha tantes
bueno,
coses...
Bueno, que hi havia aquesta sobrerepresentació,
sí,
no?
Sí, hi ha tantes coses que influeixen que és la d'empresa perfecta, i també penso que és una mica complicat una prova que està externa, que valore tan poques coses, que et digui també si tens una bona educació o no. Però sí que és veritat que els mestres ja fa temps que diuen que el nivell dels alumnes està baixant en picat. No sé si és pel model o per què és, però està clar que un canvi s'ha de fer. Per això segur.
Jo li volia preguntar al Guillem, perquè clar, la gràcia és que aquí tenim a persones de diferents generacions. No sé si tu, com a, diguéssim, el representant de les generacions més joves, també sents una mica o et cansa aquest fet de dir, hosti, que les generacions més joves doncs, o potser no esteu ben preparades, o potser doncs, no són a les també, universitats, no? Els professors això, potser no són tan exigents.
Això també ho he llegit aquests dies, que és com que m'ha fet molta gràcia, que és com que sempre se'n va cap a les generacions més joves, com que no sou tan intel·ligents o estan
distrets. No esteu tan ben preparats.
Estan ben distrets per tantes coses i, clar, i al final hi ha alguna persona que diu, bueno, també s'està donant per suposat que unes generacions anteriors alguns eren uns jombreres i tampoc és el cas. Llavors, crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que jo parlava amb la meva mare, per exemple, que em va dir, no, això ha canviat una mica perquè, per exemple, tu tenies molts deures quan eres petit i tenies molta feina i el teu germà també, i amb els anys sembla com que potser als alumnes els està començant a treure la... per aquest, una mica, tot el model aquest de tapar-los amb coixinets, de no exigir-los tant...
De protegir-los.
De no protegir-los tant, i fa que al final això, els alumnes que sí que s'hi dediquin molt segueixen sent excel·lents, però els que no tenen la força de voluntat o no d'estos, si tu els hi deixes una mica màniga ampla, és més probable que després també s'abandonin una mica. Uh-huh. Llavors, si el sistema està en aquesta balança de si s'ha d'apretar molt, si no s'ha d'apretar molt. Llavors, això també ho promulgué la meva mare. Diu, és que ara els nens no els posen deures, i tu i el teu germà
teníeu molts deures
quan éreu petits.
Bueno, no sé, Victòria, tu com ho veus, això? Com era l'educació abans? Molt diferent a la d'ara o què?
Home, els meus fills estudiaven i tenien molts treballs. De la meva etapa no me'n recordo tant, però els meus fills que treballaven a casa.
Bueno, que hi havia més deures, no?
Més deures i molts exàmens, no? Sí, molts exàmens. Ara s'intenta que no es frustrin, potser, no?
Sí, és aquest model, bueno, és aquest model tan polèmic dels projectes, aquestes coses que té els seus beneficis, suposo, però també potser a nivell resultadista és pitjor, potser.
I aquests treballs en equip, que sempre acaba treballant un, no?
Sí.
Són cinc, sí. Acaba treballant un, n'hi ha tres que s'arrepengen, un que és el que fa les fotocòpies.
Sí, bueno, i això no cal anar a les escoles, vull dir que les universitats se fan treballs a patades de treballs en grup, perquè és una qüestió de matemàtica. Si tu has de corregir 70 exercicis i els pots dividir en cinc vegades menys perquè fas grups de cinc, el professor té menys feina. També és que al final és una cosa... Hi ha moltes coses que ens tanquem amb com serveix això per a l'educació i tal. Hi ha moltes coses que al final són una qüestió pragmàtica de què és més senzill, de què et solventa una mica més el tema a vegades, i amb l'educació a vegades anem una mica així també.
Mira, queda res. Un minut per arribar ja al punt de gairebé que hem de donar pas a la publicitat i us deixem amb l'Ignasi Miranda, però també us volia recordar això, que avui era el segon dia de l'operació sortida. Demà també serà el dia gros, perquè hi haurà molta gent que també demà dijous marxarà, ja no farà pont, sinó que farà festiu directament, però aquesta gent que hi ha hagut jornada de cues a la Jonquera, també a la P7, un clàssic, vosaltres marxareu de pont o no?
No, jo demà treballo.
Jo també.
Carai, tu, ara m'ha deixat parada.
Veus?
No m'ha dit, nosaltres també.
I dissabte, també.
I dissabte també?
Clar, tinc botiga.
I on treballes, Victòria?
Davant del Mercat de Sant Antoni, amb una botiga de mobles, la més antiga de Barcelona.
Ep. I com es diu?
Mobles la Barcelonesa. Fem anuncis, fem publicitat.
La falca, no, la falca ben tirada, no? Buf.
Què surt més? Entrat... Què surt més de mobles?
1939. A veure qui ho pot dir.
Home, però escolta, i és la més antiga de Barcelona?
Sí.
Quin moble té més sortida?
Els sofàs, els armaris.
Mira, la sortida,
llits.
Que nosaltres també hem d'anar sortint. Victòria, moltes gràcies. Guillem, també. Vinga, va, que no tenim temps per més, que vagi bé. Fins demà. Demà estarem aquí, en directe.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.